Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. 4 graus sota zero en aquests moments al centre de la ciutat d'Olot. La sensació tèrmica és de molt fred aquest matí, després d'un cap de setmana de molt de fred, de molt de gel també i sobretot de molt de vent. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb quines temperatures ens llevem? M'imagino que el mapa aquest matí és blau.
És blau. Blau i lila. Està sota zero. De fet, estem a 4 negatius a Olot i també a Das, 3 sota zero a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca. Avui es lleven amb 2 graus negatius a Girona i a Banyoles, 5 sota 0. A la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, en tenen 6 de negatius a Mieres i a Vic i 8 sota 0 a Vall de Núria.
Doncs aquesta és la previsió del temps amb en Daniel Ramírez. Les coses, ara per ara, no canviaran.
Continuarà entrant aire fred i això pot anar per llarg i aquest ambient d'hivern ens pot acompanyar 7 o 8 dies més. De moment, amb una situació seca, sense pluja ni nevades importants, llevat del Pirineu, les que hem tingut, i se'n podria repetir alguna més els propers dies. Poca precipitació i, sobretot, fortes, fortíssimes glaçades en hores nocturnes.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca descarta la possibilitat d'ubicar una piscina coberta a la Brutau. Diuen que no és el moment d'abusar del consum excessiu d'aigua davant la sequera existent a tot el planeta. El consistori encara no és propietari del complex, però esperen tancar l'acord de compra de cara als propers mesos. Escoltem l'alcalde del municipi, Jordi Cargol.
Tots aquests temps estem pensant en moltes idees, n'han sortit moltes. De fet, ja hem començat a crear lligat el tema del benestar de la salut de les persones i hem fet algun projecte lligat a la Brutau, en aquest cas a l'exterior, a través d'una ruta bioclimàtica, biobimètica, perdó, i aquesta ruta biobimètica, doncs, lligat amb el benestar, doncs, el que permet, doncs, és que la gent pugui anar caminant a l'entorn de la fàbrica, a l'entorn del nostre municipi i, a més, aprendre del que és la biobimètica, a través, doncs, aquest coneixement, doncs, de la natura exportada cap a la tecnologia i cap a les persones.
Són paraules de Jordi Cargol, és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca. El dia en què també parlarem de Salvem les Valls, que no atura les seves reivindicacions, no es rendeixen i continuen lluitant per frenar ara la construcció de la variant. Divendres, l'entitat ecologista va plantar creus a la carretera de Santa Coloma, que representaven la fi de les zones afectades pel projecte. Salvem les Valls lluita des de fa 25 anys en contra de la destrucció del territori provocada per la construcció de noves infraestructures. El president de Salvem les Valls és Moisès Mont.
Creiem que el projecte ara està en una fase en què nosaltres no podem actuar jurídicament sobre ell, perquè està en fase de redacció del projecte constructiu, però sí que quan acabi aquesta fase de redacció del projecte constructiu és on realment totes les entitats podrem treballar seriosament a nivell jurídic i a nivell de contenciosos administratius per poder fer front a aquest projecte.
Bicis Actives ha repartit 18 bicicletes a Olot. L'objectiu del programa és recuperar les que estan en desús i cedir-les a persones que en necessitin però no puguin afrontar-ne el cost. A part de les bicicletes, també s'ofereixen tallers de formació per arreglar-les. Aquest cap de setmana, l'Ajuntament d'Olot, l'Aula Format i Adat Lancant han ofert una sessió oberta a tota la ciutadania.
Tot això s'està greixant, diguéssim. Comença a funcionar, ens hem anat coordinant, hem tingut una temporada que teníem uns petits problemes que no ens acabàvem de coordinar i que no ens arribaven els missatges. Bueno, ara ja ens funciona, i estem començant ja a donar més bicicletes.
És en Joan Rigall, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot. Avui també parlarem de que tenir el desig de deixar l'alcohol és un dels primers passos per fugir de la malaltia, segons Alcohòlics Anònims Girona 82. A motiu del seu 40è aniversari, dos dels seus membres han passat pel programa en profunditat de Radio Olot per explicar la funció de la seva entitat i la seva experiència. A la Garrotxa no hi ha cap col·lectiu organitzat d'aquestes característiques. L'alcoholisme és una malaltia que gairebé afecta el 10% de la població i que, segons els mateixos membres de l'associació, només du una persona a tres destins: la presó, l'hospital o bé a la mort. Un dels que ha parlat és l'Ignasi.
A mi això em va agafar ja de gran, ja estic a punt de jubilar-me, i ja tenia 60 anys, el meu recorregut ha sigut breu, gràcies a Déu, perquè jo tenia Aquest problema el vaig detectar de seguida i tenia moltes ganes de deixar-ho, però no sabia com fer-ho. No me n'en sortia. M'ho proposava d'una manera o d'una altra, però no hi havia manera. Fins que un amic meu em va dir, escolta, per què no proves això?
I avui hem de felicitar a la Carla Simón perquè és la gran protagonista del dia. L'Acadèmia del Cinema Català ha certificat l'èxit del Carràs i l'ha coronada com a millor pel·lícula de l'any als Premis Gaudí. La cinta de Carla Simón ha estat la guanyadora d'Una nit, en la que també s'ha emportat l'estatueta millor direcció, guió original, direcció de producció i també el Premi del Públic.
Que diríem que aquest premi quasi és per tots els pagesos de la zona de Lleida, de les Terres de Ponent. Sí. Que persisteixen, que són així de tossuts i així de valents per continuar cultivant la terra en família, que és l'ofici més vell i bonic del món.
Es presenta Història i propòsits del Cineclub Olot. Es tracta d'un llibre que recopila la història dels diferents cineclubs que hi ha hagut a la ciutat. L'autora és la Nélida Díez Ruiz de los Paños. És la guanyadora de la beca Ernest Lluch de Ciències Humanes i Socials del 2019. Aquest llibre n'és el resultat i afirma que la ciutat i aquestes entitats tenen un fort lligam.
I tant, va començar, penseu que va començar als anys 50 i sí, sí, totalment, i a més ha aguantat fins ara, que hi ha molts cineclubs que durant el camí van tancar, es van perdre, diguéssim.
Anem als esports. Mal negoci, la Unió Esportiva Olot s'abona l'empat 1-1. Per primera vegada amb Risueño a la banqueta es va avançar en el marcador, però no en va fer prou per aconseguir la victòria contra l'Espanyol B. Una rematada de Becerra a la segona meitat va neutralitzar l'1-0 que havia marcat Xometre al començament del partit. Els olotins continuen a 7 punts del play-out i a 8 de la salvació. I per l'entrenador de la Unió Esportiva Olot això no és un bon senyal.
No, per la classificació i no per el partit. Jo crec que l'equip ha fet un partit per a guanyar. Crec que el rival, si no recordo mal, tan sol ha tingut dues ocasions en tot el partit. Les dues de cap de Becerra, la primera que Arnau saca molt bé i la del gol, no? És veritat que ens hem avançat molt pront i que ells dominaven el baló, però jo crec que l'equip estava bastant còmode, que no estaven sofrint pràcticament res.
La victòria de l'hoquei Olot s'escapa en el darrer minut. Resultat final també un empat 2-2. Un gol de Víctor Crespo a l'últim minut va provocar l'empat a 2 entre els olotins i el Club Petit Taradell. Els de García i Piera van firmar una primera part excel·lent, guanyant per 2-0. A la represa els usonencs van fer un pas endavant i van aconseguir empatar. Arnau Vidal va tornar a marcar i Marc Prat ja suma 14 gols en el que va de Lliga. L'hoquei Olot tanca la primera volta a la vuitena posició amb 11 punts, amb 2 de marge respecte al descens. Escoltem a Jordi García.
Sí, crec que sí, crec que hem fet una primera part molt bona, o sigui, hem tingut ocasions molt clares, hem jugat molt bé a l'hoquei i crec que és injust també, perquè al final dius la primera part, però la segona part, fins aquests últims minuts que et collen, tot i començar amb la desena falta i et fan el gol, que et penalitza moltíssim, perquè 2-1, ells no estaven còmodes a la primera part.
Avui és el dia del tercer temps, és dilluns, amb en David Planella i tot el seu equip analitzarem a partir de 2:15 del migdia i de 8:15 del vespre l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Molt bon dia.
Bon dia. Per avui dilluns tenim el mercat setmanal. Per tant, hi haurà més mobilitat de vehicles i persones, fent que els carrers principals hi hagi un trànsit més dens i sigui més dificultós estacionar els vehicles a les proximitats del centre de la ciutat. També recordem a les hores punta de les entrades i sortides de les escoles que hi ha més retencions als carrers pròxims als centres educatius. Per avui, de reserves d'estacionament en tenim tot el dia fins a les 6 de la tarda al carrer Jaén i al carrer Pau del Clas, el número 22. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca descarta la possibilitat d'ubicar una piscina coberta a la Brutau. Diuen que no és el moment d'abusar del consum excessiu d'aigua davant la sequera existent a tot el planeta. El consistori encara no és propietari del complex, però esperen tancar l'acord de compra al llarg dels propers mesos. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
El projecte de la Brutau va per llarg. El primer pas per començar a plantejar el que s'hi voldrà fer és que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca faci oficial la compra de l'equipament. A hores d'ara està duent a terme amb la propietat una valoració coherent i realista d'aquests 16.000 metres quadrats, on fa anys que no s'hi realitza cap tipus de manteniment. La Brutau, segons l'alcalde del municipi, Jordi Cargol, és un projecte a molt llarg termini en el qual tot el que s'hi faci ha de ser amb molta cura.
Hem de fer les coses ben fetes perquè el que acabarem destinant seran recursos públics, llavors sí que hem de tenir molt clar que la quantitat de diners que finalment s'acabin posant d'acord els tècnics i realment la valoració que en valgui de tot aquest espai sigui una valoració coherent i realista per tots plegats. No? Estem acabant d'enllestir-ho i ja et dic, a veure si properament podem anunciar l'acord, la compra-venta d'aquest espai.
En primera instància, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca pretenia fer a la Brutau un observatori del benestar, el qual inclogués una piscina coberta i un jardí botànic, entre d'altres serveis. Aquest projecte ha anat perdent pistonada, tot i que a hores d'ara no es descarta del tot. La raó és la gran quantitat d'aigua que s'hauria de fer servir pels seus serveis en uns temps de sequera extrema. El que tenen clar és que un cop comprat l'edifici el volen dedicar al benestar de les persones.
Tots aquests temps estem pensant en moltes idees, n'han sortit moltes. De fet, ja hem començat a crear lligat el tema del benestar de la salut de les persones i hem fet algun projecte lligat a la Brutau, en aquest cas a l'exterior, a través d'una ruta bioclimàtica, biobimètica, i aquesta ruta biobimètica, lligat amb el benestar, el que permet és que la gent pugui anar caminant a l'entorn de la fàbrica, a l'entorn del nostre municipi, i a més aprendre el que és la biobimètica, a través d'aquest coneixement de la natura exportada cap a la tecnologia i cap a les persones. No?
L'Ajuntament confia tirar endavant el projecte de la Brutau d'aquí uns quants anys. Això sí, l'Ajuntament espera arribar en breu a un acord amb la propietat i espera anunciar la compra en els pròxims mesos.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Salvem les Valls no es rendeix i continua lluitant per frenar la construcció de la variant. Divendres, l'entitat ecologista va plantar creus a la carretera de Santa Coloma que representaven la fi de les zones afectades pel projecte. Salvem les Valls lluita des de fa 25 anys en contra de la destrucció del territori provocada per la construcció de noves infraestructures. Ens ho explica en Pere Ubach.
Mentre l'alcalde d'Olot, Pep Berga, anunciava divendres el compromís de la Generalitat d'aprovar l'estudi informatiu de la variant, Salvem les Valls no llença la tovallola. L'entitat està esperant la resolució del projecte constructiu per presentar esmenes o recórrer a la via judicial. El president de Salvem les Valls és Moisès Mont.
Creiem que el projecte ara està en una fase en què nosaltres no podem actuar jurídicament sobre ell, perquè està en fase de redacció del projecte constructiu, però sí que quan acabi aquesta fase de redacció del projecte constructiu és on realment totes les entitats podrem treballar seriosament a nivell jurídic i a nivell de contenciosos administratius per poder fer front a aquest projecte.
La primera acció que ha dut a terme Salvem les Valls ha estat una plantada de creus a la carretera de Santa Coloma, concretament entre les preses i la Vall d'en Bas. Segons l'entitat, aquestes creus simbolitzen l'enterrament de les zones que quedarien afectades per la variant.
L'any 99, que ja varen fer una primera plantada de creus, en aquell moment reivindicàvem l'enterrament de la vall per la construcció del túnel de Barcons, i l'any 2023, que ja estem ara, doncs la lluita continua. Continuem defensant el terreny agrícola de la Vall d'en Bas, l'entorn natural.
Ara fa 25 anys, en les protestes contra els túnels de Barcons, Salvem les Valls va popularitzar una fotografia on es veia un nen aguantant una pancarta amb el lema «Pel futur». Des de l'entitat afirmen que el nen s'ha fet gran i el futur és aquí. Amb aquest missatge i la plantada de creus, es tanca el cercle que va arrencar fa un quart de segle contra la construcció dels túnels de Barcons, que l'entitat no va poder aturar.
El col·lectiu per l'obertura dels passos fronterers Esborrem la frontera ha reobert aquest cap de setmana el pas fronterer del Coll de Banyuls. Ho han fet apartant els rocs que hi havia col·locat el govern francès l'11 de gener del 2021 amb una excavadora.
Per tornar a circular per aquesta carretera que connecta Espolla amb Banyuls de la Merenda al Rosselló era una reivindicació de veïns i alcaldes dels municipis d'ambdues bandes de la frontera. Els arguments de la prefectura dels Pirineus Orientals per mantenir el pas tancat eren contenir la immigració irregular i l'amenaça terrorista. França també havia tancat el camí de la Vinyola, el Coll de la Manrella i el camí d'Àger reobert fa temps per una acció similar.
Les estacions d'esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria no han obert aquest diumenge a causa del fort vent. A Vallter s'han mantingut entre els 50 i 60 km per hora amb ràfegues puntuals que superaven els 100 km.
La temperatura es movia al voltant dels 10 graus negatius amb una sensació tèrmica que arribava a baixar als 20 sota zero. Una xifra similar a les de Vall de Núria on el vent és menys habitual. El director de Vallter, Enric Serra, explica que amb aquestes ventades l'estació no pot obrir perquè no es compleixen les condicions de seguretat.
No es pot obrir perquè no reuneixen les condicions de seguretat, llavors no pot obrir, no? També t'haig de dir que amb aquest vent i amb aquestes temperatures que tan baixes que la temperatura de sensació pot sobrepassar els menys 20, tampoc és agradable esquiar, però aquest no és el motiu de no obrir. El motiu és, i per raons de seguretat, quan fa molt vent no pots obrir l'estació.
Més qüestions de l'actualitat informativa. Parlem ara de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mix.
Bicis Actives ha repartit 18 bicicletes a Olot. L'objectiu del programa és recuperar les que estan en desús i cedir-les a persones que necessitin però no puguin afrontar-ne el cost.
A part de les bicicletes, també s'ofereixen tallers de formació per arreglar-les. Aquest cap de setmana l'Ajuntament d'Olot, Aula Format i Ada Tancant han ofert una sessió oberta a tota la ciutadania.
Bicis Actives ha reparat 31 bicicletes i 18 ja les han cedides a persones en situació de vulnerabilitat d'Olot. L'objectiu del programa és donar una segona vida a les bicicletes per entregar-les a persones amb pocs recursos i promocionar la mobilitat sostenible a la ciutat. Aquesta iniciativa, impulsada en un primer moment el 2018 pel Núria Social, la va recuperar l'any passat Ada Tancant i l'Aula Format amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot. La represa va començar amb entrebancs. El tècnic de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Joan Rigall, assegura que aquests problemes han quedat enrere.
Tot això s'està greixant, diguéssim, comença a funcionar, ens hem anat coordinant, hem tingut una temporada que teníem uns petits problemes que no ens acabàvem de coordinar i que no ens arribaven els missatges, bueno, ara ja ens funciona i estem començant ja a donar més bicicletes.
A part de cedir una bicicleta a qui no en disposa, Bicis Actives també ofereix tallers de formació per aprendre a reparar-les. Els impulsors de la iniciativa pretenen que cada usuari les pugui arreglar de manera autònoma. Aquest dissabte s'ha fet una sessió oberta a tota la ciutadania per visibilitzar el programa. En Marc Bosquer hi ha participat.
Em sembla molt bé perquè tot el que pugui aprendre, doncs, tot això que m'emporto, no només portar-ho i que m'arreglin, sinó doncs, emportar-me aquest coneixement que em serà vàlid.
En cas de voler una bicicleta, cal estar avalat per una entitat social integrada al programa Bicis Actives.
Bé, més coses. Els usuaris de vehicles elèctrics i híbrids endollables denuncien que un 20% dels punts de càrrega instal·lats a la via pública no funcionen.
Així ho xifra l'associació promotora del vehicle elèctric a Catalunya, Voltur, després d'haver fet un estudi. Si bé és cert que aquest tipus de vehicles cada cop tenen més autonomia i en el transcurs de la rutina diària els usuaris solen carregar-los a casa, quan han de fer ús dels carregadors públics no saben si els trobaran operatius. En teoria hi ha aplicacions mòbils que han indicat l'estat, però tal com reconeix el president de Voltur, Patrick Renault, pot haver-hi sorpreses desagradables.
Perquè s'entenguem és com si tu pràcticament ja no tens gasolina i penses a la propera benzinera que hi ha al costat, poso gasolina i continuo, i arribes a la benzinera i diuen que no hi ha gasolina. Seria una situació similar. Aquesta situació, que ara ho veuríem com un gran desastre, també m'agradaria dir que en el món del vehicle de combustió interna també ha passat.
A Girona, segons dades d'Electromaps, n'hi ha almenys 5 d'inoperatius de la vintena que hi han instal·lats.
El Parc Natural del Cap de Creus a l'Alt Empordà ha comptabilitzat un mínim de 17 territoris ocupats pel DUC. Aquesta xifra és superior a la comptabilitzada l'any passat, quan es van detectar 14 territoris segurs i 3 de possibles.
El parc es consolida així com un dels indrets amb més densitat de ducs de tot Catalunya. El DUC és el rapinyaire nocturn més gros d'Europa, està protegit per directives europees i la seva conservació és prioritària. Aquest rapinyaire requereix indrets tranquils, amb aliment i rocams en calma, on nidificar, unes condicions que compleix el Cap de Creus.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim ara la plana social. Tenir el desig de deixar l'alcohol és un dels primers passos per fugir d'aquesta malaltia, segons Alcohòlics Anònims Girona 82. Amb motiu del seu 40è aniversari, dos dels seus membres han passat pel programa en profunditat de Radio Lot per explicar la funció de la seva entitat i la seva experiència. A la Garrotxa actualment no hi ha cap col·lectiu organitzat d'aquestes característiques. L'alcoholisme és una malaltia que gairebé afecta el 10% de la població i que, segons els mateixos membres de l'entitat, només du a una persona a tres destins: la presó, l'hospital o bé la mort.
L'alcohol és un dels pitjors aliats de moltes persones arreu del món. Segons molts estudis, gairebé una de cada 10 persones té un greu problema d'alcoholisme. Des de 1935, quan els germans Bip i Bob als Estats Units se van crear la primera associació d'alcohòlics anònims, moltes persones han necessitat ajuda per superar-ho. Un dels grups actius a la demarcació de Girona és Alcohòlics Anònims Girona 82, que ha complert 40 anys de vida. Mitjançant teràpies grupals i xerrades ajuden aquelles persones que pateixen aquesta malaltia. Segons Sant Lluís, un dels membres de l'entitat, no només consisteix en tapar l'ampolla.
En el moment que tu assumeixes que tens un problema a la beguda, anem pel bon camí, perquè no tothom hi arriba. I el següent pas, també molt important, és voluntat de deixar de beure. Perquè, clar, si ho assumeixes, però ja t'està bé, tu, jo m'ho passo bé així, doncs no anem gaire lluny, no? La voluntat és assumir que tens un problema i voluntat de deixar-ho, no? Clar, pensa que una cosa, a nivell de... L'alcoholisme afecta entre un 7 i un 9% de la població total. Entre un 7 i un 9% de la població té problemes amb la beguda.
El desig de deixar l'alcohol ha de ser un dels primers passos. Un dels altres ha de ser reconèixer l'existència d'un problema. És el procés que va seguir l'Ignasi. Explica que en el seu cas li va arribar ja de gran i que gràcies a fer teràpies de grup amb l'ajuda d'altres persones ha aconseguit deixar de banda l'alcohol.
A mi això em va agafar ja de gran. Ja tinc... Estic a punt de jubilar-me. I ja tenia 60 anys. Quan, o sigui, el meu recorregut ha sigut breu, gràcies a Déu, perquè jo tenia... Aquest problema el vaig detectar de seguida i tenia moltes ganes de deixar-ho, però no sabia com fer-ho. No me n'en sortia. M'ho proposava d'una manera o d'una altra, però no hi havia manera.
Associacions com Alcohòlics Anònims Girona 82 també tenen la intenció de tenir protagonisme a la Garrotxa o al Ripollès, on a dia d'avui no hi ha cap entitat que es dediqui a la lluita contra aquest tipus de malaltia.
La policia local de Llançà, a l'Alt Empordà, ha detingut aquest diumenge de matinada dos joves de 20 i 22 anys per atracar dos menors amb una navalla. Se'ls investiga per un robatori amb violència utilitzant una arma blanca i també per amenaces. Els fets s'han produït pels vols a dos quarts d'una de la matinada a prop de l'Embalat, on es celebrava la festa de Sant Vicenç de la localitat.
Els dos joves haurien sostret una cartera amb 60 euros a l'interior a menors d'edat, amenaçant-los amb una navalla. Els afectats han informat de seguida els agents de la policia local que es trobaven a la zona fent tasques de seguretat i han pogut detectar els lladres. Tots dos s'han resistit a la detenció amb una actitud molt agressiva.
I la Policia Nacional i els Mossos han detingut a Madrid els autors d'un robatori de 400 quilos de xix el passat mes de juliol a Calonge, al Baix Empordà.
Els quatre detinguts van irrompre en un habitatge unifamiliar amb armes de foc fent-se passar per policies. Un cop identificats els cinc autors del robatori, tots ells residents a la Comunitat de Madrid, la jutgessa va autoritzar quatre escorcolls als seus domicilis a Valdemoro, Alcorcón i Madrid. Els agents van detenir quatre persones i van intervenir a xix, substància de tall i petites quantitats de cocaïna i heroïna, a més d'armes de foc i simulades, armilles i jaquetes de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, manilles, mascaretes amb escut i credencials policials, a més de 45.000 euros.
Fem una pausa i de seguida anem a tractar una de les notícies del dia. Avui, una de les grans protagonistes de l'actualitat, com veureu recollit també a la premsa del dia, és la Carla Simón, perquè l'Acadèmia del Cinema Català ha certificat l'èxit del Alcarràs. Us ho expliquem en tan sols uns instants.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Bé, anem al cinema. L'Acadèmia del Cinema Català ha certificat l'èxit d'Alcarràs i l'ha coronada com a millor pel·lícula de l'any als Premis Gaudí. La cinta de Carla Simón ha estat la guanyadora d'Una nit en la que també s'han portat l'estatueta millor direcció, guió original, direcció de producció i el Premi del Públic.
Amb 14 nominacions, l'aval d'un 2022 de premis i èxits a la taquilla, Alcarràs partia com a favorita de la nit i ha acabat fent bons els pronòstics. Fent de profeta a casa, la segona cinta de Carla Simón ha fet pujar els responsables d'aquest cant a la terra fins a 5 vegades a l'escenari de la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. La directora ha repetit així l'èxit de la seva primera pel·lícula, Estiu 1993, que també va brillar amb llum pròpia a la desena cerimònia. En recollir un dels grans premis de la nit, el de millor guió, Simón ha dedicat les distincions als pagesos de les Terres de Ponent.
I jo crec que diríem que aquest premi quasi és per tots els pagesos de la zona de Lleida, de les Terres de Ponent. Sí. Que persisteixen, que són així de tossuts i així de valents per continuar cultivant la terra en família, que és l'ofici més vell i bonic del món.
Simón aprofita per demanar que es consumeixi producte de la terra.
Autoritats que esteu aquí ho tenen fotut. Si es pogués regular algun preu de la fruita, donar-los un cop de mà, estaria bastant guai. I aprofito també per dir-vos a tots i a totes que compreu fruita i productes de proximitat i els préssecs de Lleida, d'Alcarràs, la fruita d'allà és bona.
Carla Simón ha compartit protagonisme amb Pacifiction d'Albert Serra, que ha recollit el Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana, a més del de direcció artística i fotografia. Un any o una noche s'ha dirigit amb 5 guardons, entre ells el del millor muntatge i guió adaptat. El Palmarès també ha fet espai per a Suro, amb la millor direcció novella per Miquel Gurrea i distincions pels seus protagonistes Vicky Luengo i Pol López.
A casa nostra, història i propòsits del Cines Club Olot és el títol del llibre que recull prop de 70 anys d'història d'aquesta proposta cultural. L'autora és Nélida Díez Ruiz de los Paños, guanyadora de la beca Ernest Lluch de Ciències Humanes i Socials de l'any 2019. Afirma que en ciutats com Olot, el Cineclub tenen un fort lligam.
Olot és una ciutat amb un fort vincle amb el Cineclub. La primera referència es troba l'any 1955 en un setmanari local. Així ho explica Nélida Díez Ruiz de los Paños, autora d'Història i propòsits del Cineclub Olot, en la presentació del llibre, celebrada aquest divendres al Saló de Descans del Teatre Principal.
Sí, i tant, va començar, penseu que va començar als anys 50 i sí, sí, totalment, i a més ha aguantat fins ara, que hi ha molts cineclubs que durant el camí van tancar, es van perdre, diguéssim.
El llibre recopila la història dels diversos cineclubs que hi ha hagut a la ciutat. Per redactar-lo, l'autora va haver de treballar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, buidant tota la premsa i documentació relacionada amb cada època. Díez Ruiz de los Paños assegura que hi ha molta feina al darrere, però que ha descobert anècdotes com aquesta.
Per exemple, clar, abans les pel·lícules eren físiques, és a dir, anaven amb bobines, i normalment una pel·lícula podia tenir 4 bobines. Què passa? Que a vegades, amb les presses, arribava la projecció i el muntador s'equivocava de número de bobines. En canvi de posar de la 1 a la 4, doncs posava la 1, la 4 i la 2. I llavors la pel·lícula, clar, no s'entenia, perquè hi havia un tros que tenia que passar després i la gent sortia del cinema, que és una de les vegades que va passar aquí al teatre, dient, tu has entès alguna cosa?
Història i propòsits del Cineclub Olot és el resultat del treball guanyador de la beca Ernest Lluch en Ciències Socials i Humanes del 2019. En l'annex s'hi pot trobar un llistat complet de les pel·lícules que s'han projectat i tothom que hi ha col·laborat en aquests més de 60 anys.
Gràcies, Pere Ubach. Ara, una notícia curiosa.
Rosó, Rosó, llum de la meva vida. Rosó, Rosó, no desfacis mai l'il·lusió.
Una seixantena de dones que es diuen Rosó s'han concentrat aquest diumenge a la seu de la Generalitat a Girona. Neus, per què?
Doncs ho han fet per participar en la primera trobada de dones amb aquest nom que es fa a Catalunya, organitzada coincidint amb el centenari de la publicació de la cançó Rosó el 21 de desembre de 1922 a Barcelona. L'organitzadora de l'esdeveniment, l'Anna Girbal, ha explicat que feia temps que ho volia fer i l'efemèride la va impulsar a tirar-ho endavant.
Rosó és un nom que no poses normalment només perquè t'agrada, sinó per alguna història emotiva que hi ha al darrere. Aquí hi ha moltes històries de Rosós.
La intenció dels organitzadors és que aquesta trobada es repeteixi un cop a l'any.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Esports, mal negoci. La Unió Esportiva Olot s'abona a l'empat i acaba el partit amb el resultat d'un a un. Per primera vegada amb Risueño a la banqueta es va avançar en el marcador, però no en va fer prou per aconseguir la victòria contra l'Espanyol B.
Una rematada de Becerra a la segona meitat va neutralitzar l'1-0 que havia marcat Xumetra al començament del partit. Els olotins continuen a 7 punts del play-out i a 8 de la salvació.
Informa David Planella.
De 8 partits amb Jonathan Risueño a la banqueta, l'Olot no n'ha guanyat cap i n'ha empatat 6. I tot i perdre menys que abans, aquest ritme de puntuació és insuficient per apropar-se a la permanència. L'última igualada va ser ahir a l'estadi municipal contra l'Espanyol bé. La segona volta va començar igual que com va acabar la primera, amb un 1-1 que no va deixar content l'entrenador.
No, per la classificació i no per el partit. Jo crec que l'equip ha fet un partit per a guanyar. Crec que el rival, si no recordo mal, tan sol ha tingut dues ocasions en tot el partit, les dues de cap de Becerra, la primera que Arnau saca molt bé i la del gol, no? És veritat que ens hem avançat molt pront i que ells dominaven el valor, però jo crec que l'equip estava bastant còmode, que no estaven sofrint pràcticament res.
Tot i firmar el mateix resultat que la setmana passada contra el Prat, i a diferència de tots els partits anteriors, l'Olot per fi es va avançar en el marcador. Va ser el minut 9 gràcies a Jordi Xumetra. L'atacant de l'Estartit va tornar a l'alineació i ho va celebrar marcant l'1-0, assistència d'Arnau Fàbrega. El porter va veure el desmarcatge de Xumetra i li va enviar una passada molt llarga que el va deixar sol davant de porteria. Amb el marcador a favor, l'Olot, reconeix en Risueño, es va dedicar a defensar.
Com estem a la classificació i per davant en el marcador, a defensar el resultat tot i crec que l'estaven defensat bé. Contra un rival com l'Espanyol, que són un equip molt dinàmic i com estan en la classificació, pràcticament no patir res, crec que és molt difícil.
El problema és que, tal com remarcava el migcampista Marc Castells als micròfons de Ràdio Olot, a l'Olot li va costar gestionar l'avantatge.
Sí, la primera part ja m'ha acabat un poc encaixonat darrere i sí, ens ha faltat pues, aguantar igual el baló un poc més dalt per a poder respirar, treure l'equip i jugar en camp d'ells. Crec que és complicat també perquè és un equip que al final té el baló, està en la part alta, nosaltres estem en la part baixa, no tenim la confiança que tenen ells, però tenim que assumir aquest rol per poder sumar de 3.
L'Espanyol B va tenir molta pilota i poques ocasions, però en una, el 24 de la segona meitat, va poder empatar el partit. Nabil va aprofitar un forat a la defensa olotina per entrar pel costat dret i posar una centrada al segon pal que Juan Camilo Becerra va rematar amb el cap al fons de la xarxa. L'1-1 va ser el marcador definitiu, tot i que el filial blanc i blau es va quedar amb un home menys per expulsió de Mangada i tot i que Forgas va tenir un parell de bones ocasions. L'Olot va sumar un altre punt insuficient, com deia Ot Serrano, un dels més destacats del partit.
Les sensacions i pel que s'ha vist al partit i també pues, condicionada per la situació en què estem, pues insuficient. Jo crec que al final a casa i veient com està la classificació pues ja hem de sumar de 3 en 3 i avui pues, la sensació és que un altre cop doncs, ens quedem a mig camí.
Ara l'Olot manté les mateixes distàncies que la setmana passada, és a 7 punts de la promoció de permanència i a 8 de la salvació directa. Diumenge que ve, també a 2:15 de la tarda, jugarà al camp del líder, el Terol.
Bé, i també d'empats va en el cas concret de l'hoquei. La victòria de l'hoquei Olot s'ha escapat en l'últim minut. Un gol de Víctor Crespo a l'últim minut ha provocat l'empat a dos entre els olotins i el Club Patí Taradell. Els de García i Piera han firmat una primera part excel·lent aquest cap de setmana guanyant per 2-0. A la represa els osonencs han fet un pas endavant i han aconseguit empatar. Arnau Vidal ha tornat a marcar i Marc Prat ja suma 14 gols en el que va de Lliga. L'hoquei Olot tanca la primera volta, la vuitena posició amb 11 punts, amb dos de marge respecte al descens. Ens ho explica en Roger Isern.
L'hoquei patins a la categoria de plata tornava a Olot després d'un mes i mig. Era el primer partit del 2023 a casa i tots els factors acompanyaven per veure un duel de nivell entre hoquei Olot i Club Patí Taradell. El co-líder del grup visitava la Garrotxa amb l'objectiu de certificar la classificació per la Copa de la Princesa. Pel bàndol olotí, la victòria entre cella i cella. I a l'inici del partit es va demostrar que en una primera meitat on els de García i Piera van ser dominadors. El gol d'Arnau Vidal al minut 8, després d'un llançament de llarga distància de Marc Prat, va fer esclatar una Josep Jou gairebé plena. Era l'1-0 i el marcador es quedava curt, ja que els olotins generaven molt perill a la porteria de Xavi Puigbí. El segon arribava a 100 minuts pel descans gràcies a la superioritat numèrica dels olotins amb un golaç de Marc Prat. El descans 2-0 i domini de l'hoquei Olot. L'entrenador de l'equip és Jordi García.
Sí, crec que sí, crec que hem fet una primera part molt bona, o sigui, hem tingut ocasions molt clares, hem jugat molt bé a l'hoquei i crec que és injust també, perquè al final dius la primera part, però la segona part, fins aquests últims minuts que et collen, tot i començar amb la desena falta i et fan el gol que et penalitza moltíssim, perquè 2-1, ells no estaven còmodes a la primera part.
A la represa es va girar la truita i el gol inicial de Garifa des de la falta directa va servir perquè el Taradell retallés distàncies i posés el 2-1. L'hoquei Olot va continuar tenint ocasions i defensant l'avantatge, en part gràcies a Guillem Raurell, que, entre altres, va aturar una directa. Fins i tot Marc Prat va tenir una directa a favor, però no la va poder anotar. Tot plegat convidava l'optimisme, però després d'una blava, el mateix Marc Prat, Víctor Crespo va posar l'empat a dos definitiu en el darrer minut. Empat amb Marc pel guió del partit, però en positiu per trencar la ratxa de mals resultats.
Potser els nervis, aquesta gent s'han jugat molt bé això, però potser una mica de nerviosisme. A vegades la bola no anava molt ràpida al sortir perquè ells ens pressionaven molt amunt. Llavors això potser fa bueno, que ells en tinguin una. A més, amb dues blades que han tingut a la segona part que s'han pogut posar i hem hagut de patir molt en defensa, sobretot amb els 4x3, i bueno, en tenen una, la xuten, la foten a l'escaire i dius, bueno, pues aplaudir i ja està.
L'hoquei Olot tanca la segona volta a dos punts del descens i amb l'objectiu de començar la segona volta amb una victòria davant el Vendrell dissabte vinent a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.